Saga Egmont presenta La pell de la revolta, de Jordi Sierra i Fabra, narrat per Pere Molina.
A Josep Padró i Margó, que em va iniciar en el camí del fet de la pell, i a Jordi Viladomiu, que m'hi va conduir. Primera part, La colònia, 1905-1906. Els Vidal. 1. El nen es movia de pressa vora les tines de tin. Ningú hi va parar gens d'atenció. Era la seva feina. Cadascú es preocupava de la seva. Una jornada com qualsevol altra a la fàbrica, la immensa Güell i Companyia, fàbrica de pana i vellutet, tal com es llegia els rètols que la presidien. Un altre dia, d'un hivern que es trobava en el punt més cru. El nen es deia Josep Campderrós, tenia 11 anys i era de Vilafranca del Penedès, com els seus pares, que també eren treballadors de la fàbrica. Era el més petit de la secció de tintoreria. Tothom li deia Pepet. No jugava, es guanyava la vida. Un bon jornal. Era ràpid, intuïtiu, menut i prim. Llavors, la distracció. L'error. Enfilat a la vora de l'aljub, de les barques com en deien ells, va provar d'agafar una de les corretges. A dins, els tubs de metall injectaven aigua a una temperatura elevada. El recipient era ple de tin, una barreja de pirolignit, caparrós i un mordent. El primer que van sentir els que eren més a prop van ser els seus crits, o més ben dit, els seus xiscles. Quan van girar el cap i van entendre què passava, els que van cridar van ser ells.
«Ha caigut a dins! Anem! Compte!»
El líquid càustic de la tina bullia a alta temperatura. Uns quants homes van allargar les mans cap a l'accidentat. Un l'enxampà i va estirar el cos gairebé ingràvid. Ja no era només la pudor del tin que els assotava les fosses nasals. Ara també era la de carn cremada. En Pepet plorava i gemegava, amb la vida malmesa.
«Aviseu al metge!»
El van estirar al costat de la tina. Uns miraven de calmar-li l'atac de pànic, d'altres d'impedir que veiés l'inevitable, que ja estava prou espantat. La majoria d'agafar-lo, encara que només fos del capdamunt de les cames, fent pressió perquè no les mogués. Les cremades eren terribles, en una cama des de la cuixa i a l'altra des del genoll. La massa sangonosa fumejava mentre la corrosió encara esquinçava la carn, aprofundint encara més les ferides. Ningú gosà tocar les zones afectades. «Déu meu!» gemegà un dels obrers. Era com si les cames se li estiguessin encongint, com si el mal li hagués de devorar tot el cos. Tot havia passat molt de pressa. I de pressa el van dur finalment a pes de braços fins al doctor de la colònia, com si ara depengués de cada segon la vida d'en Josep Campderrós, en Pepet. 2. En el moment d'aparèixer dalt de l'escenari, el Teatre Fontova era ple com un ou. En Gaspar Vilarrúbies va fer lliscar una primera mirada pels rostres dels 400 obrers, tots homes, complien fins a l'últim racó de l'Ateneu. Els coneixia de sobres, un per un, i ells també el coneixien. Formaven una família, gairebé un model social, a l'empara de la fàbrica i de la colònia que en depenia. De mica en mica, el silenci s'anà ensenyorint del lloc fins a convertir-se en una catifa per on es podia transitar. Un silenci prenyat d'incertesa que va semblar que animés el mossèn, la llarga sotana negra del qual es retallava contra la penombra creada per la llum tènua que els cobria.
«Estimats amics i germans!»
No hi va haver preàmbul. La veu del capellà va fluir tan directa com ferma. Les seves mans es van plegar damunt el pit.
«Tots sabeu què va succeir el passat 23 de febrer, el dia que el nostre estimat Pepet va caure a la tina que li va cremar les cames. I tots esteu assabentats de la seva agonia de llavors ençà, del dolor i el patiment més enllà del que es pot suportar». La primera pausa va ser breu. «El nostre metge, el doctor Josep Conill i Blanc, des del primer moment va provar d'alleujar aquest sofriment, però les cremades eren tan greus que ben aviat es va fer necessari traslladar el minyó a Barcelona. Jo mateix el vaig dur el 13 de març a l'Hospital del Sagrat Cor de Jesús».
Sample complete. Ready to continue?